Ràdio Estel.
El portaveu de la Santa Seu, el jesuïta Federico Lombardi, ha destacat aquest matí en roda de premsa els trets de l'estil comunicatiu del papa francès. Claretat, simplicitat i també gran força del missatge. Estem davant d'un pontífex proper que ha saludat personalment un a un aquest matí els purpurats i amb alguns ha xerrat fins i tot durant uns minuts d'una manera molt distesa. És el cas de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, que ha participat en aquesta trobada familiar amb el bisbe de Roma. També estem davant d'un papa molt proper als més necessitats. El papa ha demanat avui als bisbes, sacerdots, també religiosos i tot el poble argentí que en lloc de viatjar a Roma per acompanyar-lo en la missa d'entronització de dimarts, dediquin aquests diners als més necessitats. Per cert, una missa que podreu seguir en directe per Ràdio Estel. I avui, en aquesta portada del 2 de 8, us volem explicar una història. Bonavista és un barri tarragoní, amb vida i història pròpies. I també un 40% de l'atur, on hi ha un 40% de l'atur. Els seus veïns col·laboren amb una iniciativa que va impulsar el restaurador Luis Cabrera, després de veure com un amic seu buscava menjar entre les escombraries. Ara, part del seu restaurant és un menjador social. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 2 de 8, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Molt bona tarda de divendres. Benvinguts al programa 2 de 8 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui coneixerem més detalls sobre la vida del pontífex 266 de l'Església Catòlica, el papa francès, argentí i jesuïta. També repassarem altres notícies del dia amb el nostre convidat. A les vies de so tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè. Com estàs?
Molt
sempre m'ho preguntes tu a mi, avui t'ho pregunto jo, que estàs molt cansada.
Aviam, avui estem una mica cansats.
Sí, agafarem el cap de
setmana. Aquesta setmana ha estat molt intensa.
Sí. Farem el cap de setmana amb moltes ganes.
Amb molt bon peu, aquest cap de setmana. Sara, avui per això hem de fer un avís a tots els oients de Ràdio Estel i també lectors de Catalunya Cristiana, com també del diari La Vanguardia.
Doncs sí, comencem explicant-vos que Catalunya Cristiana ha editat un número extraordinari amb motiu de l'elecció del nou papa francès, una edició especial que distribuirà demà mateix el diari La Vanguardia entre tots els seus lectors. Els subscriptors del setmanari també rebran durant la setmana vinent. També el rebran durant la setmana vinent. La tirada total d'aquest número supera els 190.000 exemplars, la més alta en tota la història de Catalunya Cristiana, Mercè.
I per cert, avui també us hem de recordar que aquest diumenge podreu seguir en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat la missa des de la Sagrada Família, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Aquesta missa començarà a les 5, però la connexió amb Ràdio Estel començarà mitja hora abans, a 4:45 de la tarda. I ja aquest dimarts, també aquest dimarts 19 de març, a festivitat de Sant Josep, també podreu escoltar des de Ràdio Estel, podreu seguir en directe des del Vaticà la primera missa de pontificat de Francesc.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat i professor de l'ISCREP. Entre les seves aficions hi troba l'alta muntanya, viatjar i el Barça, i és obert, analític, crític i dialogant. Bona tarda.
Bona tarda.
T'hem presentat tantes vegades, Eulogi.
Aquesta setmana.
Aquesta setmana.
Bueno, que sigui per bé.
Escolta, és un plaer tenir-te avui també aquest divendres, perquè el dia de l'especial nou papa, ens vam quedar amb ganes d'escoltar-te, Eulogi.
No, home, va ser molt maco viure aquí en directe i veure com us moveu a la ràdio, arribant tots els teletips, les novetats...
Anàvem bastant de bòlit,
va ser una experiència molt, molt bonica, i la veritat, 4 hores molt intenses, però molt maques.
Tu t'esperaves que sortís tan de pressa?
No, jo havia dit que no m'ho esperava, la veritat és que no m'ho esperava, però bueno, sí que m'esperava el papa que ha sortit.
Sí? Te l'esperaves?
Sí, ho havien comentat aquí a l'antena i jo ho havia dit a la tele fa 3 setmanes en l'especial del Cuní quan va presentar la renúncia al papa Benet, i jo vaig dir, hi ha un argentí italià, o italià-argentí, com vulgueu dir, que està molt ben considerat com a possible i tothom va dir que no. Que
em sembla que ets l'únic que ho ha afirmat.
Bueno, però ja la hemeroteca es pot mirar.
Sí, 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 exacte, exacte.
Tenim proves.
Sí, sí, jo recordo, vaig dir obertament un papa sud-americà i fins i tot la família se'n va riure, però sí. Però,
i escolta,
no em va sorprendre.
Heu llegit aquests rumors que diuen, perquè clar, tots aquests rumors han sortit d'un conclave, que no sabem si són veritat o no,
clar,
que l'any 2005 sí, la pugna va estar entre Ratzinger i Bergoglio.
Això s'ha de posar entre cometes perquè no hi ha manera d'acreditar-ho. Sí que és veritat que La Vanguardia i altres mitjans ho han dit molt obertament, però no és una formació contrastable i per tant només el centenar de cardenals que hi havia al conclave del 2005 ho poden saber.
Mm-hmm. Tot i així, era un Bergoglio molt jove.
Sí, massa. Ja vam dir en el seu dia que el pontificat de Ratzinger era de transició i a aquest nivell pues, s'ha demostrat. Sí.
Doncs amb l'Eulogi Broto avui intentarem endinsar-nos en la vida d'aquest nou papa, el papa francès. Però abans, la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 2 de 8.
Segons acabem de saber, un home de 37 anys i de nacionalitat francesa ha mort avui al Pic de la Serrera, a Andorra, mentre practicava esquí de muntanya com a conseqüència d'una allau de neu. La seva companya de 30 anys i també de nacionalitat espanyola, en aquest cas, està greu. Tots dos estaven residint a la Massana. El govern espanyol ha respost a la sentència europea sobre els desnonaments. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicat que treballen per modificar la legislació per eliminar dues clàusules abusives. Ha explicat que d'una banda hi ha els interessos de demora il·limitats i de l'altra que caldran tres impagaments per procedir a una execució hipotecària. Més temes de l'actualitat d'avui. El Consell de Ministres ha aprovat per decret llei i mesures per allargar la vida laboral i promoure l'envelliment actiu, passar dels 55 als 65 anys. El govern espanyol també endurirà l'accés al subsidi pels majors de 55 anys i ha establert que per poder-lo cobrar no es tindran en compte només les rendes del beneficiari com fins ara, sinó també les de la unitat familiar. L'Audiència de Tarragona ha tancat la causa contra el màxim responsable dels bombers en l'incendi d'Horta de Sant Joan de l'any 2009. La justícia l'exculpa definitivament al Delta Zero Carles Font de tenir cap responsabilitat en la mort de 5 bombers durant aquest foc. L'Audiència reconeix que hi va haver falta de coordinació, però assegura que no es pot atribuir al comandament dels bombers. La Universitat Politècnica de Catalunya ha aprovat uns pressupostos restrictius de cara a aquest 2013 que són inferiors en un 10,4% als de l'any passat. El Consell de Govern de la UPC, reunit avui divendres, també preveu acomiadar 222 treballadors entre personal d'administració i serveis i també professorat. I el vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Carlos Floriano, ha dit que el seu partit no està disposat a pagar els 900.000 euros que demana l'extresorer Luis Bárcenas per acomiadament improcedent. Segons el dirigent popular, la seva formació no ha rebut cap demanda de Bárcenas.
Com cada divendres, el Víctor García ens apropa l'actualitat esportiva del cap de setmana. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè. El Barça i l'Espanyol preparen la nova jornada de Lliga en diferents estats de forma. Els blaugranes arriben amb la moral pels núvols després de la gran remuntada a la Lliga de Campions, mentre que els pericos porten 3 partits sense guanyar. Els culers juguen diumenge a les 9 del vespre al difícil camp del Rayo Vallecano i no podran comptar amb Xavi, que va recaure de la seva lesió contra el Milan. A més, Víctor Valdés complirà el seu segon partit de sanció. Per la seva banda, l'Espanyol tindrà el difícil repte de saltar el Màlaga a la Rosaleda, però els blanquiblaus esperen tornar amb els 3 punts, tot i la baixa de Simao. Però la notícia avui ha estat la Champions League, on ja s'han definit els quarts de final. El Barça jugarà contra el Paris Saint-Germain, disputant l'anada a França i la tornada al Camp Nou. El maig tindrà Zlatan Ibrahimovic com a gran protagonista, que tornarà a jugar contra els seus excompanys. El suec, però, es perdrà el partit d'anada per sanció. Precisament sobre la baixa d'Ibrahimovic s'ha pronunciat avui Jordi Alba, que ha destacat l'arsenal ofensiu de l'equip francès.
Sí, nos ha parecido bien el rival, no teníamos preferencias ninguna. Nos ha tocado... el Paris Saint-Germain, que yo creo que es un equipo muy, muy completo en todas las líneas. Defensivamente, pues un equipo fuerte, luego de medio campo para arriba pues tienen jugadores de una enorme calidad Y bueno, el sorteo este año es así y nada, respetarlo y ya está, no hay que darle más vueltas.
Els altres partits de la competició europea són el del Bayern de Múnich Juventus, el Màlaga Borussia de Dortmund i el Real Madrid Galatasaray. Els blancs han tingut sort i jugaran contra el teòric rival més fluix, però la tornada a Turquia podria complicar les coses pels homes de José Mourinho. Per altra banda, el seleccionador espanyol Vicente del Bosque ha fet pública avui la llista de convocats pels partits contra Finlàndia i França, que es disputaran la setmana que ve. El porter David De Gea i el migcampista del Málaga Isco són les novetats d'una convocatòria on no ha entrat Fernando Torres.
Gràcies, Víctor. 7:40. La representant del copríncep francès, Sylvie Houbac, va anunciar ahir, dia de la Constitució d'Andorra, que el conveni de no doble imposició amb França s'assignarà el proper 2 d'abril a París. A aquesta hora ens en dona més detalls Carme Bonet, des de Ràdio Principat. Molt bona tarda, Carme.
Bona tarda. L'entrada en vigor, però, d'aquest conveni encara restarà pendent de la ratificació per part dels parlaments andorrà i francès. I en aquest sentit, el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Savoia, ha dubtat que pugui ser abans del 2014.
El conveni entrarà en vigor quan s'hagi intercanviat, diguéssim, l'acord de voluntats dels dos parlaments. Evidentment, doncs, això prendrà un cert temps, perquè nosaltres a la cambra hi ha els mecanismes interns, doncs també ja ens obligaran segurament a anar cap a finals d'any, molt probablement, com a molt aviat, i del costat francès m'imagino que també és molt difícil pensar que abans de final d'any hi pugui haver. Però bueno, jo crec que de cara al 2014 hem de confiar també que llavors no ens hem d'enganyar, també tenim pendents reformes nosaltres que puguin justament aprofitar els mecanismes que el conveni presenta i per tant, doncs,
aquest anunci fet per la representant del copríncep francès, Sylvie Houbac, és una bona notícia per França i Andorra. A més, Houbac ha considerat que és un pas més en l'obertura de l'economia andorrana. Pel que fa a la ratificació del text, la representant del copríncep francès ha expressat que dependrà de la cooperació fiscal entre França i Andorra, però ha subratllat que la signatura del text ja és una mostra de la gran confiança que hi ha en el país.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui hem d'aprofitar hores d'estabilitat que ens queden perquè demà arriba un cap de setmana de núvols que seran més espessos, sobretot a l'interior, que a la costa i també torna el vent, tot i que no serà tan fort com els dels darrers dies. Tot i això, les temperatures màximes pujaran a tot el país i els valors més elevats s'acostaran fins i tot als 15-20 graus. Tant a la tarda del dissabte com del diumenge poden arribar a caure plugims a les comarques de Lleida i en algunes comarques de la Catalunya central.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment. Aquest diumenge, degut a la transmissió de la missa des de la Sagrada Família, el programa Debat a Bat s'emetrà a 8:15 de la tarda en comptes de 6:15. Debat a Bat, l'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Entre les deformacions del sistema democràtic, la corrupció política n'és una de les més greus, perquè traeix alhora els principis de la moral i les normes de la justícia social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Demà amb La Vanguardia, edició extraordinària de 28 pàgines del setmanari Catalunya Cristiana, amb tota la informació sobre el nou papa. Demà, edició especial Catalunya Cristiana amb La Vanguardia. No et quedis sense.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777
1587. Esparreguera, terra de passions.
2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Ara mateix són 3:15 del vespre. Avui repassem les notícies del dia amb Eulogi Broto, jurista, doctor en dret canònic i professor de l'ISCREP. L'actualitat gira al voltant d'aquests dies dels primers dies de pontificat del papa Francesc. Aquest matí ha estat rebut amb aplaudiments de tots els membres del col·legi cardenalici, els quals ha saludat un per un, Sara.
Tal com estava previst, Mercè, efectivament, a l'agenda aquest matí el papa Francesc ha rebut a la sala Clementina els cardenals presents a Roma. Estem davant d'un pontífex proper, com has dit abans, que ha saludat personalment un a un els purpurats i amb alguns ha xerrat fins i tot durant uns minuts d'una manera molt distesa. És el cas, per exemple, de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sista, que ha participat en aquesta trobada familiar amb el bisbe de Roma. En aquesta trobada, el papa Francesc ha demanat a tots els cardenals no caure en el pessimisme i trobar cada dia la valentia de portar l'Evangeli a tots els racons de la Terra. Escoltem-lo.
Non cediamo mai al pessimismo, a quella amarezza.
No hem de caure en el pessimisme, en l'amargor, en els llocs que el diable posa davant nostre cada dia.
Abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo torna alla Chiesa con il suo soffio potente, il coraggio di perseverare e anche di cercare nuovi metodi di evangelizzazione per portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra.
A la trobada d'avui amb el Col·legi Cardenalici, el papa Francesc ha afirmat també que la bellesa és la seu de la saviesa de la vida i que s'ha de transmetre.
Cari fratelli, forse i vecchi hanno la sapienza di aver camminato la vita come quel vecchio Simeone, la vecchia Anna al Tempio. E quella sapienza le ha fatto riconoscere proprio a Gesù. Donamoli questa sapienza ai giovani, come il buon vino che con gli anni diventa più buono. Donamoli ai giovani la sapienza della vita.
El papa Francesc també reiterà la necessitat de la unitat de l'Església en aquest sentit. Jorge Mario Bergoglio ha demanat als seus germans cardenals que treballin per la unitat de tots els cristians. Aquesta proximitat, ha dit, ens farà bé a tots.
Noi siamo fratelli. Qualcuno mi diceva, i cardinali sono i preti del Santo Padre. Ma siamo quella comunità, quella amicizia, quella vicinanza ci farà bene a tutti.
D'altra banda, el papa Francesc també ha expressat la seva emoció per la rebuda que li van oferir els fidels quan va aparèixer per primera vegada al balcó de la Basílica de Sant Pere. També ha tingut paraules per Benet XVI. El papa Francesc s'ha dirigit al papa emèrit com el seu venerat predecessor. I finalment el papa també ha demanat als bisbes, sacerdots, religiosos i a tot el poble argentí, ha dit que en lloc de viatjar a Roma per acompanyar-lo en la missa d'entronització del dimarts, dediquin aquests diners als més necessitats, per ser una missa que podreu seguir en directe, com hem dit, per Ràdio Estel.
Gràcies, Sara. Realment, gràcies, Sara, perquè t'estava fent la traducció simultània a la Sària. La Sara, però és que s'entén tan bé...
Sí, que hem decidit no fer-la.
Amb l'Ogi.
Sí, a més, amb accent...
argentí.
Hispano-argentí s'entén encara més fàcil.
Què en destacaries d'aquestes paraules d'avui del papa Bergoglio?
A mi em va agradar molt, em va impressionar. Em va agradar molt l'actitud després d'acceptar el càrrec. Ja ho vam comentar l'altre dia, però els dos minuts que va estar ell dempeus mirant el poble abans d'obrir la boca al balcó de la lògia allà a Sant Pere, va ser molt emocionant, perquè tenia una mirada com de meditació, de senzillesa, de ser proper, de voler baixar, d'amor al poble i de no saber ben bé on m'he ficat, no? Era una barreja de coses, però amb tendresa. Se li notava tendre, vull dir, se li notava... I així es va expressar posteriorment, no? Un papa que serà proper. I això feia falta també perquè molts grups de l'Església es sentin acollits. Un papa de la unitat, dèiem aquí, que ell mateix la reclama, la unitat ha de començar amb l'exemple del pastor, el pastor de tothom, no? I crec que aquest perfil el compleix de sobre i la voluntat, de moment, s'ha evidenciat. Per tant, bueno, aquest per mi seria el tret més important, no? La unitat i la humilitat en quant a estar al costat dels pobres, no? Més enllà de l'anècdota del metro i de més,
I de la cartera.
És molt, molt... Sí, de pagar de la seva butxaca, no? Però més enllà, la frase aquesta d'escolta, no vingueu i els diners els gasteu en els pobres, és més que evangèlica. És una frase que podria haver subscrit el mateix Jesús, no? Que diu, quan vingueu a veure'm abans de venir, aneu a parlar amb el vostre germà i quan us hagueu arreglat, veniu. De moment és més important anar a parlar amb el teu germà que venir a veure'm a mi, no? Doncs això és bé a ser el mateix que li diu el papa. Escolta, jo estic encantat de rebre-us, però tindrem moltes ocasions. En canvi, aquests diners, la gent que ho passa malament, li aniran molt bé. En comptes de donar-me'ls a mi, doneu-los amb ells, perquè jo els hi donaria, és el que està dient. Escolta, si em veniu a veure, jo aprecio més aquesta voluntat cap als pobres. I això és uns primers dies de missatges que estan arribant molt a la gent. I fins i tot els no catòlics estan parlant bé, més enllà de les qüestions polítiques, perquè Argentina és un país on hi ha hagut dictadures i algun comentari que respecta, però que evidentment sempre hi haurà de tots colors i ningú és perfecte, però el que se sent pel carrer és que els no catòlics estan parlant bé, el qual ja és un punt a favor de la tasca de l'Església. No només de la tasca social, una altra frase molt important del papa és que hem de parlar de Jesús, perquè si no ens convertim esdevenim una ONG i l'Església és algo més que una ONG. El sentit del missatge cristià sense Crist no té sentit en ell mateix. A més d'estimar els pobres i ajudar-los i a tothom, el motiu és Jesús. I això s'ha de dir, perquè si no ens convertim en tantes i tantes associacions, corporacions de bona voluntat, però l'Església ha de ser algo més.
I avui mateix, en roda de premsa, el pare Federico Lombardi, jesuïta també, com el papa Bergoglio, ha destacat que s'està portant a terme una propaganda de difamació, en el sentit del que tu estaves comentant abans, del tema de la dictadura a l'Argentina.
Bueno,
fins a l'any 82 s'ha assegurat doncs, que era conegut de Videla, el papa francès.
Sí, però era conegut de molta gent. És un quan està en un càrrec episcopal, no? Però d'això n'hi haurà de tots colors. Evidentment, els interessos polítics faran dir moltes coses. El que és cert és que ella es reunia amb Videla, no es pot negar, però es reunia per intentar rescatar uns capellans segrestats i per les forces d'ultradreta i per altres grups, no? Per tant, i ho va aconseguir. Per tant, si el motiu era aquest, doncs benvingut sigui, és la seva obligació, eh? Jo no ho sé, ni ho sabrà ningú, però el que està clar també, i siguem sincers, ara on fem política, els sistemes d'informació de l'estat Vaticà i de la Santa Seu i els sistemes diplomàtics són dels més potents del món. Vull dir, no es permetria escollir o no se'l recolzaria l'elecció d'un papa que cooperés amb una dictadura i que d'aquí 3 anys això surti, com ha sortit altres escàndols com la pederàstia, etc, i que causi més mal a l'Església. Això no té sentit. Per tant, evidentment que estan en el poder, hi ha moments de contacte, però això no vol dir que participés d'aquesta dictadura, ni molt menys.
Avui compartim una de les notícies de la setmana, sens dubte per nosaltres, la notícia de l'any, el nomenament del papa francès, Jorge María Bergoglio. Destaquem que és jesuïta, destaquem que és llatinoamericà. Si et sembla, destaquem primer aquesta part, el ser jesuïta, perquè avui, Sara, m'ha entrevistat al programa El Primer Cafè el responsable de la pastoral juvenil dels jesuïtes de Catalunya, David Guindulain. En declaracions al programa El Primer Cafè ha manifestat la sorpresa que van tenir en rebre la notícia.
Doncs sí, Mercè, més el pare Guindulain també ha destacat que ja des del primer moment el papa Francesc ha mostrat el seguiment del Cristi pobre i humil, intentant-lo recuperar. Recordem que els dies 22 i 23 de març un grup de joves pelegrinaran a Montserrat a Manresa, recordant l'experiència que Ignasi de Loyola precisament va fer l'any 1522. Aquesta activitat l'organitzen doncs els jesuïtes de Catalunya des de fa anys. El recorregut serà de 25 quilòmetres, que és la distància que separa Montserrat de Manresa.
Bé, jo destacaria, en relació a això que parlàvem de la dictadura i la situació argentina amb la guerra de les Malvines i demés, que és un home de carrer. És a dir, un home que té taules, que ha viscut. No és un acadèmic puro i duro, és un home treballat, curtit. És científic, vull dir, és químic. Això també jo ho vaig comentar com una gran cosa l'altre dia, perquè això dona una altra mentalitat, sent jesuïta i químic, donar una mentalitat de diàleg amb la qüestió dels no creients. El diàleg fe i raó és molt important, i sobretot en aquestes societats sud-americanes on hi ha tants grups i grupuscles diferents i on l'espiritualitat és tan diversa i tan viva. Vull dir, podem trobar des dels mormons al tema pues, del vodú a Cuba, a mesura que vas pujant nord i sud, no? O sigui, hi ha molta espiritualitat, hi ha molta necessitat i és molt diversa. I poder parlar amb la gent amb registres menys dogmàtics i més planers afavoreix la captació del missatge. I això ho té perquè és un home curtit, ha viscut una dictadura, ha viscut una guerra en primera persona, ha nascut a un barri humil, a part de teòleg, evidentment, és científic, és químic, i tot això dona un perfil de diàleg molt proper. També vam parlar de la seva bibliografia, i és una bibliografia molt propera i molt fàcil de llegir. Per tant, per mi és un perfil que ha de potenciar com a mínim també l'arribada del missatge a molts grups de no creients.
Què en destacaries més? Ara ens falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de les 8 del vespre, aprofitant que avui tenim l'Eulogi Broto, que és un plaer tenir-lo aquí, més quan l'hem exprimit tant aquesta setmana, Eulogi. Què destacaries, diguéssim, doncs, alguna cosa que no sapiguem, que no s'hagi dit del Papa Francesc?
Bé, home, jo destacaria una mica aquesta voluntat de trencar amb els esquemes curials. Això no sé si se'n sortirà a curt termini, però a llarg termini sí. El camí dels jesuïtes és molt clar i no depenen d'estructures alienes. Per tant, en tot allò que ell no estigui conforme, ho desfarà. I, evidentment, des d'aquest papa de l'austeritat, hi ha moltes coses respecte al Banc Vaticà, les finances de la Santa Seu, etc., a modificar i sobretot aclarir amb criteris de transparència. La Santa Seu ha de moure diners, molts diners, només faltaria, perquè l'obra del Senyor necessita molts recursos, però amb transparència. Vull dir, si als fidels se'ns explica on van a parar els diners, on es recullen i què fa, ajuda també als donatius, etc. No? Per tant, jo crec que aquí té una tasca important. A mi em va agradar molt la casulla que portava l'altre dia, una casulla no típica de papa, sinó típica de sud-americana, podem dir-ho. I això també ja és una imatge nova del papa, és una imatge de frescura, la casulla de la seva primera missa. Per tant, crec que sí, que portarà una certa renovació i, de tota manera, sense trencar amb res essencial. Òbviament, la línia doctrinal dels jesuïtes és molt clara i amb aquest nivell no m'espero cap sorpresa, tampoc.
Tot i ser jesuïta, algunes persones comenten que és més de l'ala conservadora, entre cometes.
Sí, per això dic que trencaments tan pocs, perquè, malgrat tot, la fidelitat de la companyia de Jesús al missatge i més encara al pontificat, recordem que és una ordre fundada expressament per una obediència directa al papa per donar una extensió pastoral, sobretot, i educativa, la formació del poble, és el que és la idiosincràsia i l'ideari principal dels jesuïtes, no? Per això els col·legis i demés, no? Però, i les universitats i la gran obra que van fer durant la reforma a Europa, no? Però aquesta és la principal lluita de l'Església en aquest món, la formació del poble. I de vegades ens hem oblidat i hem deixat que el poble tingués una mica una fe cega i poc raonada. I aquest papa ha de lluitar per aprofundir la formació dels fidels.
En quin papa l'assimilaries?
Home, estem al primer dia. És difícil encara.
Tot i així, com ho vaticinaries?
Com diu l'Evangeli, pels seus actes els coneixeràs, i actes encara no l'hem vist.
Tot i així...
Però, bueno, sí.
Eulogi, tot i així, hem de recordar que demà Catalunya Cristiana ha editat un número extraordinari a motiu de l'elecció del nou papa Francesc, una edició especial que distribuirà demà el diari La Vanguardia. En aquest especial surt la publicitat de la publicació d'un llibre... L'endemà just, no sé si estàs al cas de l'escriptor Jesús Bastante, que assimila ja, ells ja ho fan, sí. Assimilen al papa Francesc amb Joan XXIII?
Joan XXIII, sí.
Amb Joan XXIII.
Home, tant podríem dir per fisonomia,
sí.
Per edat, per missatge, per tarannà, és bastant proper Ara, gent propera que després no es comporta igual, n'hi ha molta.
Clar.
Per tant, no ho podem dir encara, però sí que és cert que té un perfil de Joan 24.
I també el context històric també serà diferent, que això també acompanya.
Home, res a veure el context del segle XXI amb el moment de Joan 23. Tampoc no es qüestiona l'Església de la mateixa manera que es qüestionava en el seu moment, i la seva lluita va ser una altra.
Eulogi Broto, moltes gràcies. Hem arribat ja al punt de les 8 del vespre.
Nosaltres aquests dies passen els minuts volant.
Passen
els minuts volants, simplement felicitar els desahuciats per les novetats.
Doncs vinga, nosaltres deixem aquí. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu.